¿Qué tal, amics i amigues de Ràdio Godella, de la xarxa d'emissores municipals valencianes i del format podcast, per on ens escolteu desenes, bueno, desenes no, centenars de persones cada setmana, donant-nos suport per continuar dia rere dia amb este projecte tan bonic, el qual estimem quasi per damunt que al Simpson, i això és molt dir. Això és Sinestesia. Bona vesprada, Lluís, què tal, com estàs? No sé si aquesta pregunta de o sinestèsia o el Simpson em me creu que fer esta de aquí estimem més a ton pare o a ta mare.
No, Pablo, no hi ha cap problema, o sigui, el Simpson, clarament. Vull dir, me risc molt més. Pablo, això ho has de tindre en compte, perquè este programa és molt seriós i molt rigorós. Nosaltres vivim per el cinema i les sèries i no fem mai cap broma.
No sé si pensava lo mateix qui t'acompanya. Maria, bona vesprada.
Bona vesprada. Jo estava pensant que Lluís està tornant a mirar totes les temporades de Los Simpsons i jo que no soc aquest tipus de persona que diu que no li agraden perquè no s'ho ha vist, estic intentant ara tots els memes de Simpsons. O sigui, gràcies, però no molt, perquè a vegades estic en el meu quarto i escolto la sintonia de Simpsons i penso, un altre capítol, de veritat?
Existeix gent com Maria, Pablo.
O sigui, que eres de les poques persones, Maria, que estimaries més sinestèsia que el Simpson.
Sinestèsia per damunt de totes les coses, en sèrio.
Que bonic, que bonic. Bé, doncs, ja l'estem agafant el gustet a això de la videoconferència, a fer el programa a distància. Avui està Maria al teu costat, físicament, però nosaltres estem distanciats. Com sempre, no sé, Maria, has vist alguna coseta esta setmana?
De novetats, res, vull dir, només que he vist Euphoria, gràcies a les persones que la recomanaran en este programa, que és Lluís, pràcticament, en què labores especials, aquestes coses. Sí que imagina que quedarà algun idiota com jo, que no l'havia vist encara, però la recomano, està molt guai. Ja només per la música paga la pena. I vull dir, estic enamorada de Jules. O sigui, és el millor personatge de la història, pues probablement.
I te queden els especials, com has dit...
És que no vull plorar, ja vaig plorar bastant en Eruz.
Bueno, no són molt més de plorar. Ja has plorat tot el que hagués de plorar, no te preocupes.
Jo, a banda de Cómo defender un asesino, que ja sabeu que soc el fan número uno de...
De los asesinos.
Vaig veure un desastre absolut, com es diu, Explota, explota.
El musical... Ai, no, jo la vaig veure al cine, Pablo.
Un desastre absolut.
Pitjor, això és pitjor encara.
Pues a mi m'agrada.
No, sí, me pareix superbé, però a mi me pareix que no hi ha per on agafar-la. També m'he tornat a veure Paquita Salas, perquè és curteta i sempre petit.
Jo estic tornant a veure Simpson i tu Paquita Salas.
La diferència és que jo ja m'he acabat Paquita Salas i que tu no t'hauràs acabat ni les tres primeres temporades.
No. També vaig veure la pel·li esta que va ser el cap de setmana de Sant Valentí, que es diu A todos los chicos forever and ever, o algo así, ¿no? És una trilogia que està en Netflix de Lara Jean i el Noah Centineo, que és com el Zac Efron de la generació Z de la mateixa.
El nom de la pel·lícula ja és horripilant, eh?
Estaves fent uns llibres, i si ho feien malament, ja no sabia llegir tal, però aquesta pel·lícula és horrible. La vaig voler menjar mentre doblava roba i me l'havia pogut estalviar, la veritat.
I vas tirar la roba per la finestra.
Total. Sí, està pel carrer.
Lluís, tu has vist alguna coseta, no?
Doncs mira, jo he vist una cosa... que sí que vull que ens parem un poquet perquè crec que ho mereix. És un dels grans èxits de les últimes setmanes, diguem. És una de les grans apostes de l'HBO en aquest inici de 2021. I és que he vist la sèrie, minissèrie, millor dit, It's a Sin.
Richie, where do you see yourself in 5 years' time?
I want everything. West End, I want my name and lights, big movie posters with me on them.
There's a lot of boys who are going...
Doncs amb It's a Sin i amb T. Davis ens aturem en aquesta primera secció, Lluís, del programa. Què ens recomanes? Fer-nos HBO aposta per a It's a Sin, per a la gent pobre com jo.
Doncs pots aprofitar i veure l'anterior sèrie del creador d'It's a Sin, Russell T. Davis, que va fer Years and Years, una sèrie que en 2019 a finals o 2020, no recordo ara exactament perquè l'any del Covid és com que ho ha canviat tot, va ser també un boom i un èxit absolut per eixa manera de presentar la realitat i el pas dels anys. Començava a anticipar esdeveniments, pintava Espanya com una... com un país, quasi una dictadura d'extrema esquerra, això diguem que era la major botxeria, però era una sèrie que estava molt, molt bé I ara, poquet després, també per l'HBO, ens arriba It's a Sin, que són 5 capítols d'uns 45 minuts, i conta la vivència d'un grup d'amics que s'enjunta a Londres. Alguns ja vivien allí, però altres van des d'altres llocs. Un en concret des de la illa de Wight, Pablo, que sé que te porta...
La nostra illa preferida.
La nostra illa preferida, sens dubte. I comencen a viure tots junts, a relacionar-se, a tindre relacions sexuals entre ells. El grup de xics sí que són tots ells homosexuals, i precisament la sèrie va d'això, de l'homosexualitat en la Londres dels anys 80, que van confluir diverses coses, però una d'elles va marcar especialment a tota aquesta generació de persones homosexuals, i és el descobriment i l'aparició fulgurant i devastadora del SIDA, i que a més en Anglaterra concretament es va juntar en Margaret Thatcher al poder amb les seues polítiques nefastes i totalment homòfobes, assenyalant a la gent malalta i inclús arribant a detindre-la per tindre únicament relacions sexuals, no? Aleshores, la sèrie crec que és superinteressant perquè ens conta una cosa que a qualsevol persona que hagi nascut en els 80 o després no coneixerem molt, o en tot cas ho haurem conegut a posteriori, i és que la sèrie pues, es passa molt bé, cada vegada es va fent més dramàtica conforme vas entrant en el problema, però és que les actrius i els actors estan brutals tots ells. A més, hi ha cameos de Neil Patrick Harris i Stephen Fry, que també és gent que mola a veure i puja a nivell, i em sap mal, perquè concretament de les poques protagonistes xiques que hi ha, Lydia West, crec que està particularment espectacular, que és, de fet, l'única que repetís respecte a l'anterior sèrie de Russell T. Davies, Years and Years. Però és que fa un personatge tan bonic, totalment recolzant sense parar a tots els seus amics en una situació tan dramàtica on molts d'ells van sucumbint a la malaltia, vull dir, que és realment emocionant, i crec que és una sèrie que si vas preparat per a veure-la està molt bé, perquè la veritat és que és prou depriment, encara que té alguns moments còmics i graciosos i tal, perquè al final molts dels protagonistes no saben el que està passant i estan pegant-se la festa i passant-se-ho bé perquè són joves i estan descobrint la vida que els pot donar Londres a gent que igual estava doncs, amagada, sense eixir de l'armari, patint les pressions socials i familiars en altres llocs, i diguem que Londres era com un oasi per a poder ser ells mateix.
M'ha recordat anys 80 i Margaret Thatcher i Regne Unit a la pel·lícula Pride, evidentment, perquè sí que és veritat que pareix ser que el to no és el mateix, perquè Pride té més comèdia, no? pel mig, però sí que és interessant. A mi m'agradaria defendre també de David T. Russell els treballs previs a Years and Years, que sí que els podem veure a Filmin, i que com sabia que anaves a parlar d'això, me l'he pegat una ullada a una de les sèries, a Banana, i molt, molt divertida, molt recomanable, i aprofite per a recomanar-la a tota la nostra audiència, la podeu trobar a Filmin, i són històries curtetes d'uns 25 minuts abordant diferents tipus de sexualitat, centrant-se sobretot en la homosexualitat, i molt interessant per el poc tabú que n'hi ha pel mig. Vull dir, m'agrada la naturalitat en la que se conten les històries. I molt fresques. De fet, comença la sèrie amb un flashback per explicar la vida sexual i amorosa d'un personatge que te conta a l'estil de Up, com la relació del iaio i la seva dona per quadres, doncs en una seqüència de 15 segons, tota la relació amb este xic. I a partir d'ahí comença la història d'este protagonista, que és molt divertida, molt fresca, i el que dic, sense cap tipus de tabú, ni a l'hora de mostrar l'home nu, ni a l'hora de parlar de sexualitat, ja siga anal, oral, semen, fluids, el que siga, no? I me pareix una forma molt, molt fresqueta de contar una sèrie de 25 minuts.
Forma part d'aquesta trilogia del menjar, que...
Ese és. que com és amb tofu.
Tofu, la primera, després cucumber. No, després banana i després cucumber. No?
Sí, la duració dels capítols és molt diferent, perquè tofu sí que són 10-12 minuts, són molt més curtets. El de cucumber sí que són més llargs, són uns 45, i este de banana està en això, en uns 20-25 minuts. Teniu tant cucumber com banana a Filmin. Tofu no l'he trobat. No sé si estarà a YouTube o no sé on estarà, però la veritat que el poquet que he pogut veure banana m'ha meravellat. O sigui que agafe a Russell com a un dels referents ara mateix del cinema més fresquet i atrevit del moment.
A veure si pots veure alguna de les que té HBO, perquè és quan ja ha eixit directament del Regne Unit per a fer-se famosa a tot el món.
Continuem, si vos pareix, Lluís, i parlem breument d'actualitat. Ja sabeu que ens agrada parlar d'actualitat simplement per a que sapigueu que estem fent el programa el dia, al moment.
Però l'actualitat en estos temps de pandèmia, la veritat és que el que són a nivell d'estrenes sí que deixa molt que desitjar.
Molt que desitjar. De fet, anem a passar per damunt, sí que tenim un temetes que sí que podrem aturar-nos, però bé, ràpidament. Parlem, per exemple, de Netflix, que estrenarà una sèrie documental esta setmana de 6 episodis sobre la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, que diu, entre altres coses, que ningú estat pot privar a una persona de su vida, libertat o propietat. I amb això, doncs, Will Smith i altres famosos doncs, tracten esta esmena de la importància que té i que a vegades s'està trencant, no?, i s'està votant als Estats Units. Si algú
només interessa... els americans podrien fer això, eh?
Imagina't una sèrie a Espanya sobre l'artícul 26 de la Constitució Espanyola i només sobre això.
Crec que no voldria saber qui ho interpreta.
I també per ser, simplement dir que a Netflix arriben 3 sèries de Corea del Sud, sempre és interessant. Sísifo, Hola jo i Vincenzo, ho dic perquè s'està parlant molt bé d'elles, a més és un propi gènere, no sé si l'havíeu escoltat a vosaltres, això del dorama.
Claro.
Doncs,
evidentment.
No, però explica-ho a l'audiència.
El dorama és com la manera cookie de dir les novel·les o telenovel·les en Àsia, i pot ser de Japó, pot ser de Corea, però també hi ha xines. A mi, per exemple, m'agrada molt un manga i he vist els dorames dels 3 països, però vaig a que és una telenovela, vull dir, no són grans produccions, sinó que són bastant melodramàtics, els actors són bastant exagerats en general, vull dir, a mi, per exemple, no m'agrada el True Crime ni l'assassinat de Patir, imagina que també hi ha Disipalo i no les he vist. Jo només he vist rotllo Institut i coses així, que és el que m'agrada.
Sí, el terme és simplement dirigir-se a les sèries de ficció en imatge real, ja siga del gènere que siga, i, com deies, està tant al Japó com al Corea com a Xina i s'utilitza, com passa en la música, doncs el K-pop o el J-pop, el K-pop, no? Pues igual amb el drama, no? J-drama i K-drama. Simplement que ho teniu en Netflix 3 exemples esta setmana per si són del vostre rotllo, com li passa a Marita. I, per últim, Disney+, Plus, que sé que també el teniu per ahí, Flora i Ulises, una pel·li d'una amiga, una xiqueta i el seu esquirol.
Disney Plus està segrestat per el síndrome.
Sí, en aquesta casa només es veu en el síndrome.
I a partir d'ara, Lluís, per una altra. Oh my God, oh my God, oh my God! We don't have noses! Lluís, estàvem escoltant el tràiler de Solar Opposites, que és la nova sèrie dels creadors de Rick i Morty.
Sí, concretament és d'un dels creadors, no de tots. L'han posat molt bé les crítiques, dient que no arriba al nivell de Rick i Morty, però que no li fa falta, que això també... Eixe exercici d'honestedat està guai, perquè la veritat és que no tot ha de tindre la mateixa mesura, no? Sembla un poquet... tampoc pareix algo que no hagis vist mai, és una família d'extraterrestres vivint en la Terra, que els pareix com una... del pitjor país, o sigui, el pitjor lloc on podríem viure... I m'imagino que serà prou gamberra i tal. Diuen les crítiques que els personatges estan molt ben definits i que, per tant, és molt fàcil passar-te-ho bé en ells perquè són molt graciosos i molt creïbles dins d'esta trama galàctica que hem muntat. I crec que bueno, és una sèrie, diguem, menor en el bon sentit de la paraula, de les que te poden acompanyar fàcilment en moments al llarg del dia sense grans aspiracions. O sigui que, bueno, jo li donaré una oportunitat i ja vos ho contaré.
Ja ens contes.
No ho anem a fer.
Ja, no, però tu, tu que tens Disney+, Plus, tens l'HBO, pareix que te patrocina així totes les plataformes i, clar, pues, tu pots veure tot. Els pobres pues, hem de tornar a veure Paquita Salas, hem de tornar a veure com conocías tu madre o eso.
Jo vaig en pilates, Pablo, sense roba, perquè m'ho gaste tot en les quotes estes.
Que, clar, cada una té les seues prioritats.
Són prioritats. Tu vols anar vestit? Jo no. Hi ha una altra notícia, Pablo, d'esta setmana increïble, que era que Javier Gutiérrez va interpretar a Amancio Ortega.
Increïble.
Això diuen, però...
Però que va ser un biòpic?
Jo que sé, suposo que sí, que serà com, no sé, pues, un poc de publicitat, no? Hi ha que clavar ahí, però... No sé, sempre és un personatge que està envoltat de molta polèmica i, bueno, aquestes coses, diguem, que ajuden a suavitzar aquesta difusió.
A millor la pel·lícula va només de Javier Gutiérrez donant material a hospitals tota l'estona.
Fabricant-lo ell mateixa.
Sí, sí, ell mateixa en un garatge. Bé, doncs estarem atents a veure què és el que mos du este biopic que ens anomena més. Maria, anem amb tu, que ja està bé de dir tonteries i de parlar de coses serioses, perquè avui a més ens dus un tema super, super interessant.
Molt xulo, eh?
Sempre jo vaig a parlar de temes que a mi m'interessen, que igual ja s'ha tractat en el programa, però pense que no. O sigui, coneguent els vostres hàbits de lectura, com puc afirmar amb rotunditat, crec que no llegiu massa còmics, ningú dels dos.
Mira, no és el nostre fort.
Però si pensem en còmics i cinema, el primer que se te passa pel cap probablement serà les pel·lis de superherois, especialment Avengers i tota aquesta vaina. Però m'agradaria pegar-te una volteta i que parlarem de... ja no de còmics independents, sinó de costumbrisme i de coses no tan mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Ja sabeu que m'agrada parlar molt en anglès, també. I acostar-ho d'aquesta manera al cine. O sigui, jo recordo que quan era xicoteta, o sigui, els primers llibres que jo recordo d'haver llegit van ser Borja i Panxeta, La rateta Marieta i els còmics de Pipi i Zape que estaven en el menjador de casa dels meus pares. Com arribaren aquests còmics a ma casa, jo no ho sé. Perquè Pipi i Zape, si te llegis de major, tenen molts dobles sentits i són un poc...
Que són molt rancis, ho pots veure. Pipi sí? Zape, concretament, sí. És molt...
Perquè jo no he llegit mai molt a Dolors i Filemón, o sigui, m'ha pillat de major i no li trobo la gràcia.
Però tu saps...
Que són molt patxes en sa casa, de veritat.
Però tu, Maria, el que no saps és que el guió, o sigui, els textos i els dibuixos de la rateta Marieta estaven fets per dos professors meus de l'escola.
Ojalà més filmaren, perquè...
I tu això no ho sabies.
És que m'encanta perquè tenien el... Com quan en el col·legi hi ha un problema de matemàtiques... I Maria té dos germanes, tal. Pues, tot el món de girava i te mirava, pues, a mi m'agradava ser el centre d'atenció en aquest sentit.
Home, bueno, a mi, Maria, perdona, quan has dit de Zipi Zape, serà el rancio que vull gau, però jo vaig créixer amb Zipi Zape, vaig créixer amb Tintín, ja ho hem dit moltes vegades així al programa, Tintín,
sí, però,
Asterix i Obelix, sí, Zipi Zape i Mortadelo i Filemón.
Però no compares a Mortadelo i Filemón amb Zipi Zape.
No, no ho compare, però... hem nascut amb ells, bueno, però almenys
sí,
jo sí.
A mi de nano m'agradava molt, però tots els altres que has dit me dona la sensació de que els pots rellegir perfectament i Zipi Zape se queden ja potres.
Ens agradaven també perquè era els únics TVOs que teníem en casa per a llegir, o sigui, també me pregunta això, perquè...
No tenien competència.
No tenien tanta competència com ara mateix.
Home, jo recorde en ma casa haver packs de TVO, que eren els còmics de fa molts més anys i que hi estava la recopilació de moltes, molts creadors, moltes històries, i jo he mamat això. És veritat que tot ara mateix és super ranci, però en el moment no estàs admirant el context, ni estàs admirant tal, simplement és com una història d'aventures, com llegir, però d'una altra cosa. Doncs, Maria, cinema sobre, sobre còmics o novel·les gràfiques que no siguen de fantasia o ciència-ficció de superherois, no?
El primer que vull aclarar és que parlar de còmic i parlar de novel·la gràfica és parlar exactament del mateix, ¿vale? Hi ha com un debat en el món gafapasta sobre què és novel·la gràfica i què és còmic, i jo estic farta d'això. A grans trets, una novel·la gràfica és una manera pija de dir un còmic que només té un volum, ¿vale? Per exemple, La casa de Paco Roca. I una, o sigui, un còmic, ¿vale?, seria algo que està serialitzat. Per exemple, la saga de Saga, mai millor dit, de Brian K. Vaughan, o com es pronuncia. Novel·la gràfica naix només per a donar-li este aire de mafapastisme, intel·lectualitat, fancy, soc intel·ligent perquè no llis TVOs, és novel·la gràfica. Que n'hi ha molta moguda en el món del còmic per això. És com, jo que llis molt de manga, n'hi ha molta gent que llis còmics que després hi ha la gent que llis manga. No sé per què, la veritat. Però bueno, tornant al tema, el que he portat són un parell d'adaptacions al cine. Normalment estan, bueno, normalment no, he triat algunes que m'agraden i que estan ben fetes, sincerament, perquè n'hi ha algunes adaptacions, però bueno. I si vos pareix, podem escoltar el primer tràiler.
¿Qué estás haciendo? ¡Apaga esa maldita radio!
¡Rock and roll, tío! ¡Libertad de expresión!
Este tío es una pasada.
Por fin lo hemos conseguido.
Hoy nos hemos graduado. Es algo sorprendente.
Creo que jugué un pequeño papel en cómo eres ahora.
A mí esta... Esta me agrada mucho porque el cómic me lo va a regalar Manu, la verdad. Estaba escuchando el tráiler de... Boswold, una peli que probablement si eres emo o vivies en un poble i volies ser alternatiu, vas veure en la teva adolescència, com és el meu cas.
Jo l'he vist i no entre dins del seu grup.
Ja, però tu no eres alt boy, en aquest sentit. No.
Però sí, sí. Molt xula.
Bueno, esta peli és, el còmic està basat en una novel·la gràfica o còmic de Daniel Clowes, que probablement és un dels autors indies més importants del panorama del còmic a nivell mundial. Y en una entrevista le hicieron una pregunta que creo que es muy graciosa, que le preguntaron qué se sentía al ser el mejor dibujante de cómics del panorama independiente. Y iba a decir que se sentía igual que el mejor jugador de badminton. En plan, ningú me reconeix, puc anar a fer la compra perfectament, soc un puto loser, sincerament. Y es una cita que es gasta molt en el món del còmic i volia traure-la. Per a les persones que no vagin vist la peli, va de dos amigues, la Enid i la Rebeca, que estan a punt d'acabar l'institut, són un poc outsiders, marginades, estan com a sus cosas, ¿vale?, fent el que volen. I quan acabes l'institut, pues ja saps, o vas a la universitat o treballes de cajera en el Walmart, el que vulguis. Però és una època una mica complicada. O sigui, trobo que és una bona revisió de les pelis d'amistat, ¿no?, de... Per què sempre tenim que ser amics, no? Per què sempre té que ser una amistat lineal? I ja estic farta de veure aquest tipus d'històries. Llavors, Ghostworld li pega una volteta de com cada una pren un camí i s'endinsa en universos un poc diferents. O sigui, si el pago és, que a vosaltres segur que vos fa molta gràcia, que es diu Steve Buscemi, o com es diga.
Steve Buscemi, clar.
Com es pronuncia.
A veure, la millor persona.
A mi no em fa especialment gràcia, la veritat, però...
Però és que en esta pel·li no, tampoc és que intentés ser supergraciós.
No, però en esta pel·li, com és un senyor ahí superaficionat en els vinils, en la música i tal, pues a mi me dona un poc de repelús perquè me recorda a senyors de Twitter que tenen 40 anys i te tenen pitjors quan ets 16.
Però Steve Buscemi és una bellíssima persona.
No ho dubte.
És que ahí estàs mesclant personatge i actor. Potser. Que per cert, no has dit qui són les actrius protagonistes, però ho dius com si, ale, com si no fos ningú conegut.
Scarlett Johansson està guapíssima, aquesta pel·lícula està superxuga.
Scarlett Johansson i Zora Birch, que diguem que en Ghostworld se li va acabar un poc la carrera, però venia de fer American Beauty i petar-ho, sent una actriu revelació increïble, va fer Dragones i mazmorras i se li va acabar la carrera. I, clar, és que és la pitjor pel·lícula de la història. I jo sempre ho he tingut ahí, perquè Zora Birch era una promesa i se va acabar per culpa d'això. I ha deixat dos grans pel·lícules, American Beauty i Ghostworld, precisament.
Dragones i mazmorras nos podem olvidar d'ella, pues.
Ahora te digo, vete antes de que sea tarde.
Piensa. Piensa. Ahora le protegen, pero cuando tú faltes, ya no lo necesitarán. Connor morirá, pase lo que pase.
Es posible. Pero tú me estás pidiendo que te dé la llave de su habitación para poder entrar, apuntarle con un arma y apretar el gatillo, y no puedo hacer eso.
El asesino a Annie y a Peter.
En esta sala solamente hay asesinos. Michael, abre los ojos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Michael podría.
A mí esto me molaba mucho. Estábamos escuchando una de las escenas de Camino a la Perdición. Yo creo que es probablemente la peli o Doom Punk, encara que no siga su papel más expresivo, es de las muy favoritas.
Este Farland a mí, para mí es una de las mejores películas de no només de adaptación a cómic, que a mí me agrada porque las referencias a cómic no son evidentes y tot i que sí que recordemos alguna escena, sobretot evidentment la secuencia final que es espectacular. Es una película que podría haber incit de un guió original porque no n'hi ha ese ús de la viñeta o de la estética tan forzada de cómic. No sé si la recordeu igual.
Yo, quan la vaig veure, no sabia que era una adaptació de cómic, de fet. O sea, bussejant en la biblioteca i tal, sí que vaig veure que era un cómic i vaig dir, hola, en sèrio, és una adaptació de la peli del cómic i sí que es pareixen molt i trobo que és molt bona adaptació, però també penso que com a producte individual és molt disfrutable, vull dir, és una peli de mafiosos que m'agrada, en sèrio, i a part, que això és com lo gran, però realment és una història de una relació paterno-filial, no? De com un pare i un fill arriben a conèixer-los en una situació com una venjança que tenen que fer i de com son pare no vol que el fill acabi igual que ell, no? De com està disposat a sacrificar la seva pròpia vida perquè el seu fill no acabi com ell. O sigui, és superbonic, en realitat.
I, de fet, estaves parlant abans d'American Beauty, Lluís, Sam Mendes coronant-se absolutament en esta pel·lícula. I ara, sí, ara se parla molt d'ell de 1917 i que, evidentment, va saber dirigir molt bé esos planos seqüències. Se nota que té un talent estratosfèric per a contar històries d'acció i en Camino a la Perdición t'ho demostra.
I arrel a lo que deia Maria, m'agrada també de Camino a la Perdición perquè hi ha més relacions paternofilials. No és només la de Tom Hanks i el seu fill, sinó la de Paul Newman, que està...
I Daniel Craig,
però Paul Newman i Tom Hanks també tenen aquesta relació encara que no són sanguino, no? Uh-huh. Crec que Paul Newman, a més, deixa aquesta pel·lícula com a testament de la seva carrera, o sigui que és impressionant perquè com dèieu, és que és una de les millors pel·lícules del segle i ho hem de poder dir així, perquè és
totalment, totalment. A mi em pareix una obra mestra absoluta i que poc es parla d'ella. Crec que molt poc es parla d'ella i no sé si va ser perquè en aquella època va ajuntar-se a moltes altres molt bones pel·lícules a principis de segle, però recorde que va aconseguir un Oscar a millor fotografia, però ja està, i me pareix que la pel·lícula a nivell de direcció, per exemple, la recordé brutal, a nivell interpretatiu estan tots excepcional i larga vida a l'amor per esta pel·lícula.
Dóna la sensació de que l'any següent d'estrenar-se ja no se parlava d'ella, no va causar un gran impacte. L'any d'estrenar sí, i qui la va veure la recorda, però...
I parles de cinema negre i no teís Camino a la Perdición en Xina entre les 5 primeres i això és una reivindicació perquè a mi sí que m'eixiria. Me pareix que recordant-la és que n'hi ha seqüències bestials. O sea, ja no només com a conjunt, sinó que individualment n'hi ha moments que dius, mare meva, el que ha aconseguit així Sam Mendes. I tot això ve d'un còmic, que és el que
exacte, que volia deixar clar, que és un còmic de Max Alan Collins, per a les persones que vulguin fer una ulladeta, estan en les biblioteques públiques i si no se'l podeu comprar, jo també està bé.
Yo, Marjan, futura profeta, he decidido que... Primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra.
Estamos viviendo un momento histórico.
Anem a fer un canvi de continent, en este sentit, i crec que estic tocant tots els gèneres, també, totes les subtrames. I és un tràiler d'una pel·li d'animació que és Persepolis, que jo crec que també és de les més conegudes, de les adaptacions al còmic. Esta sí que saps quan vas a veure que és una adaptació, perquè el còmic ha tingut molt de xico. De la Matt James Atrapi o Matt Jane, o com es pronuncia jo, ja sabeu. Què tal? Hi ha moltes maneres de contar les coses. A mi m'agrada molt llegir biografies o autobiografies que estan dibuixades, en aquest sentit. I Satrapi ens conta pues, la seva experiència personal i d'una manera secundària o no, el que està passant o el que va passar en Iran a finals del segle XX. O sigui, des de la senzillesa de la seva pròpia persona, analitzem la crudesa d'un moment molt dur per a un país, no? De quan es va instaurar la República Islàmica. Yo no voy a mentir. A mí ella no me encanta como persona. Creo que Persepolis no es la seva millor obra perquè està bordados, que és molt més íntima i arribes a connectar. En esta jo vaig tenir una miqueta de desconnexió, no? O sea, sí que està guai perquè vas veient com ella va creixent, no? I com, per exemple, porta una chaqueta i fica los punkies no han muerto, coses així. Però no sé si és perquè me vaig llegir ja molt de major i no vaig arribar a connectar en ell. Bueno, llegir i veure la peli, me referís, però bueno. Crec que sí que l'heu vist alguna de estos, per si voleu fer-me la contra.
Jo, per a mi, és una de les meves pel·lícules preferides, o sigui que no puc fer altra cosa que alabar-la. Com no tinc aquesta relació amb la novel·la gràfica o còmic, com es diga, no puc posar-la en aquest context, però per a mi, en la pel·lícula...
Ara Tomos, però... És una d'aquestes coses com el còmic de Maus, que no sé poder dir que és una novel·la gràfica perquè va ser en principi una revista, sense era sinó de referent en aquest programa, però que algú ha de dir.
Bueno, és la teva secció, no passa res. Jo sí que...
No, simplement acabar que me pareix increïble com una dona en aquest context pot traure una obra aixina i, a més, adaptar-la al cinema ella mateixa fent una pel·lícula superfresca també, molt ingeniosa, amb un humor molt àcid, molt entretinguda, en blanc i negre, en dibuixos molt senzills i que t'atrape tant en aquesta hora i mitja de pel·li, a mi me pareix bestial. I per a mi és una, ja dic, que si he d'elegir alguna pel·lícula d'animació, per exemple, sempre diria Persepolis com una de les meves favorites.
A més, crec que té també molt de mèrit perquè Marjan Satrapi, quan va fer el còmic i després la pel·lícula, era en la seva... tenia 20 i pico anys. Ella va fugir d'Iran molt, molt jove, va anar a França, i la gràcia també és que amb l'èxit de Persepolis ha pogut continuar la seva carrera com a directora d'altres guions, o sigui que ha pegat el salt totalment i ja té pel·lícules com Pollo, con ciruelas...
També basada en un còmic, no? Si no m'equivoco.
Sí, també és un còmic.
Sí, això és un còmic, però crec que té alguna que no ho és.
The Voices, jo l'he vist. L'última que va... Bueno, la penúltima, perquè l'última és la de Madame Curie, la d'abans és amb Ryan Reynolds, de protagonista. Esa l'he vist.
I estic d'acord amb Maria, perquè jo sí que m'he llegit els còmics de Persepolis i Brodats és una meravella que no se podria passar al cine, o sigui que no crec que la vegin mai. Així que recomanem llegir el còmic perquè és molt bonic, molt íntim i molt xicotet, però parla de tot. És una meravella.
El teléfono. Tengo que llamar a mis hijos.
¿Cómo se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día?
Acá, Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo. Si no mantenés la cabeza ocupada con algo, la perdés enseguida.
I ara anem a xafar València, per fi. Que sempre pareix que quan parles de còmics mai pots parlar de dibuixants de la península. I qui més representatiu que Paco Roca, que jo crec que dius el seu nom i penses en còmics. Estàvem escoltant una de les escenes de Arruga. És una pel·li que es va estrenar en 2011, també és una adaptació d'un còmic que té el mateix títol. I que si estàvem parlant de coses feliç i tal, pues, bueno, igual Arrugas no és el vostre còmic, que és una mirada molt dura per als grans oblidats, com és la gent major, i especialment la gent major que pateix enfermetats cròniques, com en aquest cas és l'Alzheimer. Jo recordo llegir-me el còmic i que fora de veure, però quan ho veus en imatges i escoltes les veus, que estan molt bé en aquest sentit, quan són adaptacions, perquè tu t'imagines les veus, però quan les veus ja realitzades, com que... No sé si a molta gent li agrada o no, però a mi m'agrada veure les veus que decidís metrificar-li. Uh-huh. I, bueno, és que recordo haver llegit opinions de gent quan votes un còmic o votes la tele i tal, en plan de, me lo he comprado, però no l'he pogut veure o no l'he pogut llegir, perquè me toco la història tan de proper que em fa por. I és que parla de Emilio, que és un senyor que és un banquer retirat, que clarament els primers símptomes de la enfermedad es va desenvolupant i la seva família decideix internar-lo en una residència. Ell, evidentment, les persones que tenen Alzheimer no saben que tenen Alzheimer. O sigui, no són conscients en aquest moment. I n'hi ha com una planta en la residència on van les persones que ja són pràcticament vegetals. Entonces, com que en el seu grup de col·legues de la residència intenten per passiva i per activa que ell no acabi en aquesta planta. Però què passa? Que ell ho recorda a vegades, però a vegades no. No és com a... vas veient flash de la seva infantesa, de quan és més jove, de la seva família, però vas veient com a poc va deixant de ser ell. I això és una cosa que, clar, ara no, és que no podem entendre, però mm-hmm. deu ser una cosa molt dura.
Jo, Maria, no sé si com a consumidora habitual, de devoradora quasi de còmics, si me pots ajudar en esta reflexió, però pot ser que el cinema aconseguisca transmetre més este tipus d'emocions? Pot ser que una adaptació com esta, més com esta tan, tan evident, d'una història tan íntima, tan dura, tan, tan propera per a molts de nosaltres, encara en el cinema se potencie més?
Pensa que pot ser, depèn de l'obra i depèn de la teua sensibilitat, en aquest sentit. A mi, per exemple, em pot aplegar igual una pel·li que un còmic, però sé que hi ha moltes persones que no fan aquest exercici d'imaginar-se com són les veus o d'imaginar la pròpia història en el teu cap. Encara que és una, o sigui, són còmics, tu veus les imatges, no tens que imaginar com quan estàs llegint. A mi, personalment, em toca de la mateixa manera. Sí que, per exemple, m'agrada molt quan compres un còmic i l'autor te diu la música que tens que escoltar mentre estàs llegint, no? Això em pareix una... O sigui, ojalà tots els artistes prenen això, cosa que les pel·lícules sí que me donen. Mm-hmm. Però, bueno, també m'agradaria dir que normalment els còmics estan relacionats amb gent més jove, no? I esta pel·li té com a protagonista el gent major, que també voldria relacionar-ho en... Existeix una animació per adults, perquè Paco Roca sí que és un dibuixant que ve molt per a gent que té més de 35 anys, per dir-ho d'alguna manera, però... no és lo normal, no és lo habitual. Vull dir, jo quan vaig a comprar-me còmics, la franja d'edat són bastant joves, o sigui, sí que estan els senyors que se continuen comprant pues, sus cosas de Mutantes i los Cuatro Fantásticos, però les novel·les gràfiques i tal, sí que són una mica més joves.
També és de veres que Paco Roca sembla que les seues obres són per a gent propera a ell, de la seva edat, però també conforme ha anat guanyant èxit, ha anat expandint l'edat o per dalt i per baix, i que ara és relativament senzill veure que gent més jove compra la seva obra, que igual és difícil que arribem a connectar perquè al final tindran unes vivències diferents, però ahí també està la gràcia d'aconseguir transmetre d'una manera universal.
I esteu així parlant de Paco Roca i la gent no ho sap, i si ho sap per xarxes, doncs estarà dient-se, però si és que si tenen a Paco Roca al programa, doncs sí. Avui entrevistem a una de les figures més importants del còmic valencià estatal internacional, un portent, com estàvem parlant ara mateix, contant històries a través del dibuix, i que per aquest talent ha sigut portat al cinema el seu treball, com Arrugas o també la seva altra pel·lícula, que és Memòries d'un home en pijama. Paco Roca ens atén via telefònica. Molt bona vesprada i moltíssimes gràcies per atendre avui a la telefonada de Sinestesia.
Buena vesprada, nada, la verdad es que encantado de charlar con vosotros.
Hoy al programa, Paco, como ya han dicho, estaban hablando del cómic, ese món llegant, muchas veces un poco menyspreat, en el caso concreto del cinema de cómics no fantásticos. Las grandes compañías acaparen la mayor parte de la industria, dedicando los productos a los superhéroes, a la ciencia ficción. Y hay un otro tipo de cómic que es el que nos interesa más. En concret, el teu art és d'esta altra vessant dels còmics, d'aquest altre tipus de continguts. Com es competeix, si és que es pot competir, per agradar al públic amb històries tan potents? Pot ser amb menys espectacularitat, menys soroll per a vendre el producte. Com es pot competir contra aquests titans del còmic?
Sí, no, la verdad es que es cierto, ¿no? que parece que atrae más al mundo del cine todas esas historias superheroicas, pero también es verdad que hay muchas de esas otras que comentabais que pasan desapercibidas, ¿no? Que no sabemos que están inspiradas en cómics, ¿no? Porque parece que no, que como son normales no vienen de ese mundo, ¿no? Todavía tenemos un cierto prejuicio, ¿no? sobre lo que supone el mundo del cómic, y como digo, hay muchísimas historias que están adaptadas a cine y que no lo sabemos, ¿no? Y que vienen de los cómics. En mi caso, bueno, yo creo que la forma, no de competir, sino de hacer un hueco, quizás es por ese otro tipo de historias, ¿no? Si bien estas superheroicas nos enganchan por lo extraño, ¿no? Que nos supone meternos en esas historias porque todo nos sorprende, ¿no? Que se salve una ciudad, que se salve el planeta, son cosas como que jamás nos vamos a ver en ese tema y que nos atraen por eso, ¿no? Por querer saber sobre esa extrañeza. Pero el tipo de historias que hago yo igual van por el otro lado, ¿no? Por las que si enganchan es por la empatía, ¿no? Porque todos nos sentimos en cierta manera identificadas con ellas, ¿no? Porque hemos vivido situaciones familiares, similares, ¿no? Pues como la pérdida de un padre, pues como los recuerdos de una madre, este tipo de historias, ¿no? Que al final, pues bueno, de una manera o de otra, nos atraen porque nos sentimos identificados.
El libro siempre es mío. Yo estoy cansada de escuchar eso cada vegada que se estrena una película. Y muchas vegades peque presentando de... ¿Tú qué opinas de eso? ¿Pensas que realmente hace falta que un cómic, cuando se adapta al cinema, siga fidedigne o es pueden incluir interpretaciones más libres en este sentido?
Bueno, yo creo que tienen que ser complementarias, ¿no? Hay, la verdad es que hay adaptaciones, por irnos a las más obvias y manteniéndonos con el mundo de los superhéroes, por ejemplo, la adaptación que se hizo de Watchmen, ¿no? Me parece que es como una adaptación muy fiel y a veces yo creo que también incluso demasiado, ¿no? Que parece como encorsetado el querer no defraudar a la obra original, ¿no? Yo creo que una adaptación tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser algo complementario, ¿no? Algo que realmente justifique el que lo estás convirtiendo en otro medio, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, una obra como es Persepolis, que nos iríamos al otro extremo quizás, ¿no? En cuanto a temática, me parece que es un buen ejemplo, ¿no? De esas obras que no es el cómic exactamente, pero aporta algo, ¿no? Al cómic, ¿no? Aporta otra visión, ¿no? Yo creo que por ahí es más cercano a lo que yo pienso que tiene que ser la adaptación, ¿no? Algo que complemente la obra original, ¿no? Que tenga un sentido que realmente hayas hecho, ¿no? Ese esfuerzo de llevarlo a otro medio.
Estàvem parlant de Arrugas, una pel·lícula meravellosa, Paco, molt tendra, que traslladeix a màgia, que tens tu al tras de la llapissera, com els personatges transmitissen a vegades a molt poquet. Per què t'animes a transformar este producte del paper a la pantalla? Què li aporta de nou a la teua Arrugas veure en moviment als personatges?
Bueno, normalmente suele ser movido por un productor o un director el que se encapricha, digamos, de una obra, ¿no? Como fue pues el caso de Arrugas, que fue un productor, Manuel Cristóbal, el que formó el equipo. Y yo creo que también, bueno, con lo que decíamos antes, me parece que es una buena adaptación el trabajo que hizo Ignacio Ferreras, que fue el director de la película. Yo creo que iba también en ese sentido, ¿no? En el que tuvo que añadir cosas, hablamos juntos de otras anécdotas, de otros temas que se podían tratar en la película, pero que en el cómic no había encontrado la forma de encajarlo, ¿no? Y me parece que todo ese material lo unió, vamos, de una manera, creo yo, muy buena Ignacio, ¿no? Y le dio, pues, otro sentido también, manteniendo el espíritu del cómic, pero creo que lo llevó también hacia otro terreno. Exploró temas que creo que no estaban en el cómic. Le dio también, yo creo que una parte de humanidad a los personajes que quizás el cómic no tenía, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que tiene que ser una buena adaptación. Aún así, pues bueno, siempre habrá de todo, ¿no? Habrá gente que le guste más el cómic y gente que no haya leído el cómic y se queden con la película y les parezca que ya es suficiente. Yo creo que con esto siempre hay opiniones para todo. Y al final es que tiene que ser así, ¿no? Si una película al final es el, digamos que la visión de una única persona, que suele ser el director, el cómic, al igual que una novela, tiene infinitas visiones, porque realmente tanto las palabras como las viñetas en un cómic simplemente son pautas, ¿no? Que hacen que la historia se transforme en la cabeza de cada lector, ¿no? Y yo creo que eso es lo mágico de los libros y que la película, lógicamente, nunca puede, ¿no?, llegar a cumplir las expectativas que un lector tiene con algo que ha leído y que ha creado en su cabeza.
I parlant de la gent que pot treballar darrere d'aquestes produccions, conta'ns, ho dibuixes tot tu, hi ha un equip per darrere, hi ha diferents encarregats per a calcar, per a passar les tintes, per a traslladar-ho tot de dibuix a mà a digital. Com es fa una pel·lícula d'aquest sentit? Conta'ns.
Bueno, la verdad es que a diferencia de un cómic en el que todo te lo haces tú, y más en mi caso, ¿no? Que tanto el guión, el dibujo, la tinta, el color, todo recae en ti, la verdad es que el mundo del cine en eso es muy diferente, ¿no? Sería imposible que una sola persona llevase a cabo un proyecto, ¿no? Los hay, como el caso pues de Miguel Ancho Prado, por ejemplo, con la película de Profundis, que es una película de animación que se hizo el solo, ¿no? Salvo la música. Pero normalmente necesitas un gran equipo para esto, ¿no? Y suelen ser equipos muy grandes, ¿no? De cientos de personas, ¿no? De 200, de 300 personas, y en muchos casos, pues cada una en una parte del mundo, porque, bueno, salvo que seas Disney o Pixar, pues la verdad es que nunca tienes la oportunidad de poder montar un único un equipo en un único espacio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay gente trabajando en muchas partes del mundo y haciendo pues determinadas funciones. Y también yo creo que eso es lo interesante de un medio como el cine, ¿no? Que se enriquece con la colaboración de mucha gente, ¿no? Es decir, tú puedes tener tu visión de cómo tienen que ser los fondos o cómo tú harías los fondos de las viñetas, pero de repente encuentras a una persona que dice, joder, es que esto es genial, ¿no? Lo que está haciendo con los fondos, ¿no? Los está llevando a otra dimensión totalmente diferente, ¿no? Y todo va enriqueciendo tu historia, ¿no? También corres el riesgo a veces de que se desvirtúe, ¿no? Y que al final pues cada uno reme en una dirección diferente, ¿no? Y en eso yo creo que es el trabajo sobre todo del director, de intentar, bueno, centrar las cosas y que no se vaya por otros caminos, ¿no? Y en eso la verdad es que aprendes muchísimo también con el trabajo en equipo, ¿no? Y por ejemplo, pues en el caso de Arrugas, mi trabajo era pues ayudar a Ignacio con el guión de la historia. Y por otro lado también, pues, en cierta manera esa dirección de arte también, ¿no? Pues de que el estilo, pues dentro de las limitaciones que a veces tiene el trabajar con tanta gente, cada uno con su estilo, pues intentar que asimilen tu forma de dibujar, ¿no? Para esto, pues bueno, hay muchas maneras. Tú haces lo que se llama, bueno, el diseño de los personajes, los dibujas en diferentes poses, de perfil, de frente, de espaldas, riendo, serio, en diferentes expresiones, para que todo el equipo, aunque tengan estilos de dibujo diferentes, pero asimilen más o menos cuál es el estilo, ¿no? Pues para que sea coherente y para que un animador, por ejemplo, que está en la otra parte del mundo, pues bueno, no tenga un estilo diferente al que tiene uno que está trabajando desde Valencia.
¿Y qué tens entre mans? No sé si ens pots contar alguna cosa. ¿Anem a tornar a veure el teu treball al cine o a les sèries? ¿Anem a ver alguna cosa pronto?
Bueno, pues ahora justamente está trabajando Alejandro Amenábar en la adaptación del Tesoro de Cisne Negro, que es uno de los últimos cómics que he hecho, y está haciendo una miniserie para Movistar. Y ha terminado, bueno, el rodaje ha sido largo porque son 6 capítulos, creo que de 50 minutos más o menos, y ha sido un rodaje largo y además les ha pillado pues la pandemia prácticamente de por medio, con lo cual todo ha sido como mucho más complicado. Ya han terminado ya pues toda la parte que sucede en España y por lo que sé, pues bueno, en cuanto puedan reanudan el rodaje en Canadá y en Estados Unidos, y la idea, según tengo entendido, es que estará lista pues para las Navidades de este 2021.
Doncs, Paco, moltíssimes gràcies avui per atendre esta telefonada. Ha sigut un plaer. Com estem parlant de còmics adaptats al cinema i, a més, que no siguin així de ciència-ficció o de superherois, ens agradaria també escoltar-te a tu i què ens recomanaries? Alguna pel·lícula basada en còmics de les que ja hem parlat o alguna nova? Quina és la teua preferida en este sentido?
Bueno, una, por ejemplo, una película que me pareció muy buena en su momento, la verdad es que no la he vuelto a ver, pero me sorprendió, ¿no? Sería una adaptación de Sam Mendes al cine, ¿no? Que fue Camino a la Perdición, creo que se llamaba, ¿no? Y la verdad es que es una magnífica adaptación, ¿no? De esas que ni tan siquiera te das cuenta de que hay un cómic detrás, ¿no? Muchas veces también es otro extremo sería Sin City, ¿no? Que juega con ese lenguaje del cómic y totalmente, vamos, totalmente austeras, como sería este caso.
Doncs moltíssimes gràcies, Paco, per donar-nos uns minutets així a Sinestèsia. Ha sigut tot un plaer tindre't. Tant de bo més endavant i sense pandèmia pogués estar així als estudis. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
Nada, gràcies a vosaltres. Un gran abrazo.
Maria, t'ha quedat una pel·lículeta pendent de Paco Roca, ens dona temps breument abans de finalitzar de parlar d'ella.
Ara em sap malament perquè ha sigut tan amable amb nosaltres que em sap mal criticar-nos, la veritat.
Però... Ah, critiques ara, eh? Ara que ja ha penjat, eh?
Ara que ja no està.
Per favor, si és superamable, així ja accedirà en seguida a cuenta de com este porto també va accedir a fer una entrevista. Pues Memorias de un hombre en pijama es probablemente el pitjor cómic que té Paco Roca, sincerament. I també està adaptat al cinema. És que és una peli que jo no ho entenc, de veritat. És de l'any 2018, el dire és Carlos Telfer. L'únic de la pel·lícula per a mi és que la veu és de Raúl Arévalo, crec, i la gana sonora és de Loco Blesleán. Però si fes una llista de la masculinitat tòxica, fràgil, de un poc un incel de 40, bueno, un incel tampoc, però sí, de 40 anys, que és completament solter, ¿vale? Que la seva meta en la vida és treballar en pijama en casa i de repente troba que té nòvia, però clar, si tens parella, igual fa falta fer coses. I si una hora i mitja de machistades, de bromes de mal gust, com fer una vaga de sexe, cosa de xina, que li perdonaria una peli igual de 90, siguent generosa, però a un producte que de 2018, pues sincerament no, la veritat. No és la meva opinió només, o sea, és generalitzat, que és un producte audiovisual que fa mal als ulls, també hi ha molta gent que es queixa de paleta de colors i tal, però a veure, puc entendre, o sea, Paco Roca, pues li encantarà treballar en pijama i les coses, i voldria fer una cosa que és més graciosa i tal, però crec que va intentar existir de la seva zona de confort, però d'alguna manera, perquè normalment s'ha treballat fent escrita fent de proper, també amb molts temes històrics i coses així. I així pues, com que patina una miqueta. Jo no vull que m'ho haguessin d'estar escoltant, la veritat. O sea, a mi, per exemple, m'encanta la casa, ¿vale? Però este còmic, pues, jo no me compraria, sincerament.
Parla bé de la casa, per a compensar.
Sí, la casa és probablement la millor novel·la gràfica que m'he llegit en la meva vida. Paco, per favor, si m'estàs escoltant, no, de veres. És com Regreso a l'Eden, que és l'últim còmic que ha tret, que és com... Són tríptics que parla de la seva família, de la relació que té, en este cas en el de sa mare, en este és d'una casa familiar i de los tres hijos d'una família. I és... Paco Roca és molt trist en general, o sea, són històries que són molt tristes però que te fan connectar en els teus records. I jo crec que això és algo que no té molta gent.
Com deia ell, no?, de empatitzar amb els personatges perquè te sents tu part, no?, d'aquesta història que està contant. Paco Roca, evidentment, t'ha escoltat perquè sabem que va escoltar el programa i Maria...
Acaba de ser despedida, Paco.
No, evidentment, tens tota la llibertat del món d'agradar-te o no, qualsevol cosa. És veritat que, això sí, estem d'acord amb els tres. Ha sigut superamable, ha sigut un tio molt simpàtic i ens atén meravellosament. I des d'ací recomanar, sobretot Arrugues, perquè, a més, la teniu a Filming, és una meravella. Hem arribat a la fi, senyoret i senyoreta. Hem de posar fi a això i, com sempre, amb cançó final. Què està sonant de fons, Lluís?
Doncs està sonant Hollow Talk del grup com es diu?
Choir of Young Believers
que sona al final de la sèrie Brom Broen, que hi ha tres adaptacions de Bridge, ja sabeu, la història de lo que succeeix en el pont que connecta dos països, que hi ha diverses versions. En este cas ens la recomana Llorenç Porcar, @redstar1994. Moltíssimes gràcies, perquè la veritat és que la sèrie és molt xula i la cançó també, que a més és la que acomiada tota la sèrie. Aixina que, no res, moltíssimes gràcies a totes i tots els que ens feu arribar sempre el descansón per acomiadar el programa.
Maria, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Ha sigut un plaer escoltar de la teva veu aquestes recomanacions de còmic i aquestes adaptacions. La veritat que tot és superinteressant i super recomanables. Lluís, ens escoltem la setmana que ve, si no passa res.
Com sempre, no passarà res, com a molt una videollamada, el que passarà. No més que això.
Gràcies a totes i tots per escoltar-nos i ja sabeu que veieu molt de cinema i moltes sèries, com vos diu ara mateix, Lluís.
Sí, és que sempre repetir el mateix. Però que passeu una molt bona setmaneta ben carregada de bon cinema i bones sèries. Moltes gràcies. Adeu. Never said it was good, never said it was new. Shadow rises when you are here.
Goes back to the beginning. Silence ceases a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of love. Shadows scatter without a fire. There's never been bad, there's always been true. Muted whisper of things you knew. Muted whisper, the things you feel.